I ara al Sant Cugat a fons comença... L'Innova Sound.
Josep Maria Casas, què tal, com estàs?
Pues aquí un altre cop.
Estem avui una mica nerviosos.
Ui, per què?
Estem una mica nerviosos perquè la secció d'avui jo crec que serà entretinguda.
Tindrà el seu què.
Tindrà el seu què. Secció, com sempre, de música moderna, per dir-ho d'alguna manera, i producció musical amb el Josep Maria Casas. Què tal? De fet, com estàs en general? Bé, no? Cansat.
Aquesta última setmana, bueno, amb el temps que fa, jo crec que ningú està bé. Està tothom agafant
grip. Amb la grip. Bé, avui ens vols parlar de com s'edita una veu.
Sí, l'últim cop, l'última secció, vam estar parlant sobre la part musical d'un tema, però vam estar parlant de capelles, de veus, i em vas comentar que com es feia, i crec que va quedar un tema una mica pendent, llavors l'he portat avui.
Avui el que ens vols ensenyar és... vaig preguntar jo, que si es podia aconseguir que algú que cantava molt malament sonés bé.
Sí, i llavors en aquella mateixa setmana vaig fer el repte de gravar-te tu, sí. i el tècnic que tenim dintre, gent que realment no ha cantat mai ni sap de moment, no ha practicat mai cantar ni res.
T'asseguro que es podrà escoltar que no hem...
El resultat no té res a veure.
No, clar.
Llavors... Per començar, donar-li cor a tot aquest tema, potser millor que expliqui una miqueta com es fa el procés de la veu, no? Llavors, potser la primera pregunta és com es grava, que és el primer procés en una gravació. En aquest cas ho vam fer així una mica casero aquí, vam agafar un micro de la ràdio i ho vam gravar-ho. Tenim altres possibilitats, però al final no vam poder fer-ho. En un estudi agafem un micro normalment condensador, bueno, estan micros dinàmics, que són micros més simples, i després estan condensadors com que et capta la part que tens davant de el que et pilla davant del micro. Pot ser que et pilli omnidireccional, que vol dir alrededor del micro, o que et pilli davant, i en aquest cas t'interessa que només pilli la veu de davant. Mm-hmm. Una vegada que estem ja gravant, que està el tècnic o el productor dintre gravant, ja tenim les veus gravades. Ahí està la màgia de si es té que tocar molt o es té que tocar poc. Començarem a editar ara la veu.
Nosaltres tenim allà un document de veu en brut, i com l'editem? Què hi fem?
Com l'editem? Normalment, si et vas donar compte, el dia que jo vaig gravar-te vaig dir gravarem un cop i després tornarem a gravar.
Sí.
Per què això?
Cada qual pitjor, per cert.
No. La segona normalment sempre és millor, perquè ja t'agafes més confiança, perquè jo ho has fet un primer cop, el segon ja és com que me da igual. Llavors, per què dos veus? O sigui, bueno, aquí cada productor juga com ell vol. Llavors, la meva, per exemple, la meva forma de gravar, i que ho he vist en molts jocs, és es grava una primera veu, que és la principal, i després es grava una segona veu que representa que fan les parts fortes de la capella, fa la part d'estribillo, per exemple, per donar-hi més ressonància, més estèreo, més envolvent, doncs això es té que fer una segona veu. Llavors, una vegada que tenim les dues veus gravades, com he dit abans, comença la màgia, comença l'edició, aquí cada productor fa el seu gust i et dones compte que cada cantant i cada compositor té com la seva fragància, i no és perquè tingui la seva fragància, sinó que cada productor treballa de la seva manera. Mm-hmm. Llavors, què normalment se li fica una veu, ja que ja està gravada? Primer tenim que ficar-li una noise gate, que una noise gate és, en anglès, una porta de soroll. Què passa? Que quan tu estàs gravant en un micro, aquí a la ràdio notem molt que quan ningú parla, o per exemple algú que ara en aquests temps està respirant molt perquè està refredat, quan un altre està parlant s'escolta el...
Sí.
Això no ens interessa. Llavors és una porta que el que fa que quan a tants decibelios, o sigui, a tanta força de veu, si no la té, es tanca el micro.
I quan això funciona també en els chats de veu online. Tu pots posar una sensibilitat d'entrada.
Exacte.
Que tots els sons que estiguin per sota d'aquesta sensibilitat no s'activa el micro. I així t'estalvia soroll.
Exacte.
Com per exemple quan tecleges lluny, que no se senti.
Sí, sí. Els streamings i totes aquestes coses, i jocs també, s'utilitzen molt els chats aquests. Llavors, això com a primer. Després comença la compressió. Compressió perquè per tindre un nivell estàndard tot el rato que vagi igual, o sigui, que no hi hagi parts que vagin molt fort la veu, unes altres parts que vagin més fluixa. Bueno, una vegada que ja tenim que no té ningú soroll la veu, i una vegada que ja no tenim desnivells, comencem amb una equalització. perquè, o sigui, quan un micro és molt bo, o sigui, acostuma a ficar-se molts pocs efectes perquè ja el micro ja dona la qualitat i la calidesa que necessites, però moltes vegades s'equalitza una miqueta perquè potser aquella persona té moltes freqüències greus o moltes freqüències agudes, doncs t'interessa ressaltar unes altres més. Normalment, les persones, a partir de... Ara m'equivoco, però a partir de 800 hercios fins a 14 o 15 hercios és el que una persona humana pot parlar. Què passa? Que a partir de 800 cap a baix no ens interessa. Tots són freqüències greus que es poden acoplar i cada cop t'està generant més soroll i no ens interessa. Entonces, esto fuera. I cap a dalt, depèn de l'entonació de la persona, que sigui molt aguda, molt greu, o sigui, pues, potser tirarem a freqüències més cap a dalt o més cap a baix. Ja tenemos hasta la ecualización. A partir d'aquí ja cada un juga com vulgui, ja. Es poden tirar reverbs, que això ho van comentar a les instrumentals, que és per donar-li ressonància als efectes que ressonen més envolvents i els delays, que són els ecos, per exemple, en una muntanya quan s'escolta l'eco, doncs és un delay, això.
I com tries que hi poses? És a dir, no sé, jo podria igual agafar la... Ara em dones un programa d'aquests i jo començo a ficar tots els efectes sense mirar. Depèn de cada veu o això depèn del gust del productor o com funciona això?
Els primers que t'he comentat, diguéssim que són estàndards,
són obligatoris,
es tenen que ficar, perquè clar, que no s'escolti soroll de fons, quan no cantes, t'interessa, qualsevol cantant. Que tinguis una bona compressió i tinguis un nivell tot rato de mateixa veu, també t'interessa, no t'interessa que hi hagi de golpes.
Això que fa la gent a vegades aquí a la ràdio, no? Que entra, que s'acosta, que s'aparta, que s'acosta...
Exacte, que ja ho he mirat ple a com està, intentar fer una compressió, però és que és impossible. I equalitzar... És el que dic, depèn del micro i la qualitat que tingui el micro, però normalment sempre es fica una petita equalització, encara que sigui molt mínima. Llavors, aquestes tres són tres coses que normalment són essencials. A partir d'aquí ja tu jugues com vulguis, perquè, per exemple, una cançó en gènere pop no li tires tanta reverberació, tant d'efecte, és com més simple la veu, no t'interessa, és una acústica i és més simple. Però una cançó que les que escoltes a dia d'avui, pops, però ja més electros, més comercials, li donen molta fragància de... d'envolvent, de crear atmosfera. Llavors juguen molt amb panets de veus, esquerra, dreta, i jugant amb la veu, sobretot.
I després això s'uneix amb la instrumental.
S'uneix a la instrumental,
No va tota la vegada, oi?
No.
Jo sempre he pensat que quan ho gravaven tots alhora i ja estava, no? Però no.
Si és una banda, sí. Per exemple, si és una banda de rock, normalment juguen a gravar-ho tot en el mateix book, en una mateixa sala, i graves la bateria, graves el guitarrista, graves tot, i la veu normalment també es grava. Però intenten no gravar-ho amb la mateixa veu, perquè si no s'escolta de fons tots els instruments, i llavors t'interessa gravar-ho a part. I en el cas d'una instrumental ja composta, com per exemple el que jo faig moltes vegades, tu al client li vens la instrumental, ell grava, o sigui, ell es prepara la lletra, ve a l'estudi, ho grava amb auriculars, com el que vas fer tu, escolta la música, ho graves i després tu, en l'estudi t'ho editen.
Doncs em sembla que haurem d'anar avançant cap als exemples, perquè si no se'ns farà
tard.
Vale,
doncs llavors...
El primer en passar per l'adreçador és l'Adri Tirado, que també es va oferir voluntari, jo no sé per què amb tanta voluntat, però sí, de cantar perquè l'arregli el Josep Maria.
Doncs sí, el primer exemple que ensenyarem és de l'Adri i la primera mostra que ensenyarem és la veu simplement neta.
Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the
vale,
war
vale.
Is... Sí, exacte. No? Vale, ha sonat bastant de prou d'aquest patiment. Sisplau.
A l'Adri no cantem mai, tampoc li ficarem aquí.
Però tampoc ho ha fet tan malament, no m'ha desagradat tant a mi. Encara ho sentim.
Llavors, això és la veu neta. Volem fer el procés de com ha quedat des del principi fins al final. Aquesta és la veu neta. La següent ja és editada.
Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister.
Has millorat bastant.
Aquí ja es nota molt. Llavors aquí que hem ficat ja un autotune, no quedava més. I llavors, si hem vist la primera capella, no s'escoltava res, és una veu seca, i aquí ja veiem el que he dit, les reverberacions, els ecos...
Sona més, més ple, això, eh? Sona
més, ple, més... una equalització també té, una dinàmica amb la comparació que trobo no sonava... Per exemple, l'Adri en algun moment es reia i baixava de cop el volum, de cop tornava a parlar, i llavors aquí hem fet una dinàmica. Llavors ara el que anem a ensenyar és una cosa que la gent no ho escolta però està de fons i fa l'harmonia de fons, que són els coros. Hey, brother, que si ho escoltem, com... pels costats, si tinguéssim auriculars ho escoltaríem pels costats, no ho escoltem centrat. I això és el que juguem moltes vegades. I ara ja...
Aquí reia.
Hay cosas que no se pueden evitar y arreglar. Y ahora veurem els coros que estàvem ensenyant ara amb la veu principal que hem ensenyat al principi. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister. I aquí ja sí que comencem a veure...
A mi no, la Jessica i tot.
Aquí ja sí que comencem a veure la diferència de... Pots tornar a ficar la primera?
Hey, brother.
I ara l'última que hem ficat.
There's nothing in this world. Hi
ha diferència. I ara ja anem a donar-li la xitxa amb la instrumental.
Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the war is sweet, but glory is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, do you still believe in love, I wonder? Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.
Aquí es va acabar.
Aquí ja està, broma, ja.
Escolta, ha sonat molt bé, això, eh? Ha sonat molt bé. Doncs
pues ara toca la teva part.
No, ara me'n vaig. Ara ve no, quan no, jo me'n no. vaig, que vagi molt bé tots, que m'heu posat tot el programa. No vull saber res més de ningú. Però no sé per què em vaig prestar a fer aquesta mena de coses.
Ara anem a escoltar la teva veu original.
Hey, brother.
Quina emoció, eh?
There's an endless road to rediscover.
I per no fer-te tan
de merder... Que no ho facis patir més, sisplau.
Per no fer-te tan de merder, ara passem directament a l'editada.
Vale, vale.
Hey, brother. There's an endless road to rediscover. Hey, sister. No, the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey,
ara sí, veiem. I no ho has notat, però de fons estan les veus de l'Adri també, mira, puja.
Aquesta versió final m'ha agradat molt, eh?
Sí, sí. I això aquí, les últimes parts ja les fèiem de conya, ja, les últimes, però va quedar bé i tot.
Ets un mag de la producció musical. Això és un luxe, és un luxe.
Jo m'ho vaig passar molt bé, jo me'n recordo que...
Home, és que tenies molta feina per arreglar el que havíem fet.
Sí, bueno, jo me'n recordo que estava parlant amb l'Adri i anàvem passant exemples i li vaig dir, ja està, contigo ja acabava. I espérate, que ara con el Albert tengo faena.
O sigui, pitjor jo, eh? Canto pitjor que la...
No pitjor, o sigui, l'Adri anava entonant. Tu no vas parlant, bàsicament.
Escolta...
Però era un altre nivell, era més xulo.
Ja, home, perquè t'ho poso més difícil.
Però bueno.
Escolta, molt bé, m'ha agradat molt aquesta secció. M'ha fet una mica de vergonya, perquè ha començat a venir gent aquí a escoltar-ho i encara em fa patir més. Però en tot cas, avui hem vist que de tot el que veiem al final de les cançons potser no és així, en realitat, realment.
Exacte, hi ha molta edició pel mig i vam comentar-ho la setmana passada, l'última vegada, que molts cantants, no em ficaré nom, però molts cantants de lo que és real, lo que és el resultat, varia un munt. Ja acabem de veure que gent que no ha cantat mai pot arribar a sonar algo bé o algo decente, o sea que...
Per tant, la màgia de la producció.
La màgia, sí.
La màgia de la producció.
I a més, m'ha anat de conya perquè tu tens una veu bastant greu i ell té una veu bastant aguda i he pogut ajuntar les dels dos per fer els coros de final.
Estava tot calculat.
Exacte.
Estava tot calculat. Doncs, escolta'm, avui per acomiadar-te vols posar una cançó pròpia, també, oi?
Una cançó pròpia que no té res a veure amb tots els estils que hem estat parlant últimament, ha sigut tot molt comercial, però jo vaig començar i, bueno, quiero dar como mis inicios amb una cançó que és bastant electro, la vaig nombrar Circus perquè té un efecte que me'n recorda el circ i, bueno, i espero que us agradi.
Per cert, el nom de Josep Maria és Jake, que ho sapigueu per si el busqueu, i necessiteu algun dia un productor que veieu que pot arreglar-nos a l'Adri i a mi. Exacte. També doncs, el podeu buscar ell. Anem a escoltar aquest Circus. Moltes gràcies.
A
moltes
tu.
Gràcies de veritat
a
per
tu.
La feina. Escoltarem aquesta cançó i la publicitat i vindran els del Cau Amic, que ja estan aquí esperant-se.